de Rússia diu que ha interceptat altres 42 drons, en aquest cas ucraïnesos, que haurien volat sobre 7 territoris de la Federació Russa, inclosa la península de Crimea, territori, recordem, ucraïnès annexionat per Rússia. Fins aquí les notícies de les 11 d'IV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és Nou Venim en Manual, l'esperama per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts, de les 11 a la 1. Amb aquesta primera hora de programa parlarem de continguts relacionats amb educació i criança. Abordarem el funcionament en els centres educatius, la convivència de les diferents generacions en intel·ligència artificial i també la convivència a casa entre pares i fills que ja han arribat en els 18 anys. Esteu preparats per aquesta primera hora? Idò, arranca ja, no venim amb manual. Avui començam el programa parlant dels dubtes que moltes vegades tenen les famílies sobre el funcionament de centres educatius, perquè sovint no saben quina informació poden obtenir o tampoc com actuar quan se presenta una dificultat. Per això avui ens acompanya en Javier Ferriol, que és professor, pedagog, terapeuta, que ha treballat a diferents etapes educatives i ha estat també assessor en conducta i assessor tecnològic a centres. A més, forma part també del moviment d'associacions de pares i mares. Bon dia, Javier.
Hola, bon dia.
Fas una mica de tot, eh?
Sí, poquet.
Molt bé. I de tenim per tu primer unes preguntes més generals sobre el funcionament d'un centre i després hi ha qüestions concretes que ens han plantejat les famílies. Uh-huh. Estàs preparat?
Vinga.
Vinga. I dona'm la primera pregunta, i aquesta pregunta una mica més genèrica, és percebre, a més dels professors i de l'equip directiu, quins departaments hi ha dins un centre educatiu que convé conèixer?
Sí, bé, hauríem de distingir entre una escola d'infantil i de primària i una escola d'ESO i batxillerat, no? Hi ha molt de professionals que se solapen, que poden estar una banda o una altra. Però bé, en principi tenim infantil i primària amb un orientador o orientadora i després que combina amb els PTs, amb els ALs, que són els docents especialistes en audició i llenguatge. I després tenim, lògicament, els docents normals, el professor especialista de música, d'anglès, els tutors, i també ens poden trobar pues, amb un auxiliar tècnic educatiu que farà la feina de suport cap als alumnes que tenen unes necessitats de suport d'autonomia o físic.
D'acord.
En els dos casos hi ha també una comissió de convivència, no? Que crec que és important saber que existeix. I en el cas de batxillerat, la part clau és el departament d'orientació, també, i sobretot els departaments didàctics. Cada assignatura, per dir-ho de qualque manera, s'agrupen en departaments.
I si una família vol posar-se en contacte amb un especialista en concret o amb algun d'aquests departaments, com s'ha de fer? S'ha de passar sempre pel tutor? Hi ha altres canals?
Sí, l'ideal és anar amb una escala ascendente, no? Per dir-ho de qualque manera. L'ideal és parlar directament primer amb el tutor o tutora. A partir d'aquí, a nivell de primària i d'infantil, normalment tutor o tutora, i si no, ja pots intentar parlar amb el departament d'orientació o amb l'especialista que sigui escàs. A nivell d'ESO i batxillerat, com que ja són molt de docents per assignatures, pues si és una cosa concreta d'un docent, pues, pots enviar un correu en el tutor o tutora, sí. I també després en el docent afectat, per dir-ho de qualque manera.
Molt bé. Demà ara parlar de participació de les famílies en el centre, ho hem explicat altres vegades, existeix l'associació de mares i pares, existeix el consell escolar, però moltes vegades les famílies no tenen molt clar com funcionen. Què és el més important que han de saber sobre aquests organismes, podríem dir?
Bé, l'Associació de Pares i Mares que de centre pues, és un òrgan que està per ajudar a que la comunitat educativa vagi en la mateixa línia. Jo recoman que es facin socis, però si no són socis també normalment ajuden, t'informen i fins i tot a vegades fan arribar en l'equip directiu o en els docents pues, el conflicte que hi pugui haver o les millores, exacte, o les propostes de millora, no?
I en el cas del Consell Escolar, quina és la seva funció exactament?
Diríem, és exactament el mateix, però és una forma ja regulada i és així com toca, no? Allà s'aproven pues, des del projecte educatiu, s'aprova la programació general anual i s'aproven moltíssimes d'altres coses importants que afecten a tota la comunitat educativa. Penseu que en el Consell Escolar està representat els alumnes, els docents, les famílies i fins i tot hi ha un membre de l'Ajuntament. Lògicament, és el que vertebra, jo sempre dic que això és la verdadera democràcia perquè allà és on se trien el que tots volem, no el que un vol, no? Sinó el que tots volem i allà és on podem expressar pues, l'acord, el desacord, fer propostes i és la part important. Cada 4 anys hi ha eleccions i els pares es poden presentar.
Cada vegada es costa trobar pares que s'hi presentin,
efectivament.
No?
Efectivament. La MIPA normalment ja té un representant per si, però bueno, i també normalment sol coincidir.
Molt bé. Anem a seguir amb més preguntes. De vegades les famílies tenen dubtes sobre aspectes concrets, no?, del seu centre, des de les normes que hi ha al centre, la programació del curs... Quina informació sobre el centre ha d'estar sempre accessible per a les famílies i on la poden consultar? Això és un tema important.
Val. En principi, l'obligatorietat és que surti publicada normalment a la pàgina web dels centres, però també se pot trobar a través de Gestip. També és vera que Gestip ara està en un procés de canvi, que s'està proposant un pla pilot per canviar, diríem, aquesta plataforma. Però, bueno, en principi s'ha de veure ja. I quin document se poden veure que jo recomanaria que llegíssim, sobretot abans de triar el centre dels nostres fills? Pues seria el projecte educatiu del centre. Han de saber quina mentalitat té, què és el que pretén, quina idiosincràsia, en quin barri està, per què cerca una cosa i no cerca una altra... Això sí o sí ho hauríem de llegir abans d'entrar a un centre, no? Un pic que ja som en el centre hem de saber tots que el que se coneix com la PGA, que és la programació general anual, també la prova és Consell Escolar, també ha de ser pública i és una declaració d'intenció de lo que se farà durant tot l'any. I aquí podem trobar moltíssima informació i l'explicació de per què se fa això, per què no se fa. No? Després hi ha altres documents obligatoris que serien han de saber els criteris d'avaluació i qualificació que han de ser públics. Normalment els centres ho posen a la pàgina web i també els que tenen aula digital també ho pengen allà. I altres informacions que surten a la pàgina web, calendaris,
serveis
i tot això que també ha d'arribar.
Molt bé, això eren preguntes més generals. Ara ja passam a preguntes més concretes que ens han fet arribar les famílies. Hem fet un recull d'algunes de les que s'han repetit més i hem de dir que n'han rebut moltes relacionades amb l'avaluació.
Sí.
Una, per exemple, és aquesta. Ens demanen si els pares poden revisar els exàmens o només tenen accés a les notes finals o si això depèn de cada centre. Això és un dubte que de vegades preocupa.
No, la normativa general també queda un poquet ambigua. Diu que, lògicament, les famílies i els alumnes han de saber no només la nota, sinó per què han arribat en aquesta nota, no? O sigui que sí que tenim dret a conèixer no només la nota final, sinó també com s'ha avaluat l'alumne i quin tipus d'avaluació s'ha fet, encara que sigui amb un treball, no només en els exàmens. De vegades ens pensàvem que, no, l'examen, tens de veure l'examen. Bueno, l'examen i algo més, perquè no només s'avalua amb un examen, no? I doncs sí, nosaltres tenim dret a saber com s'ha fet, què és el que ha passat i ens han d'informar. No?
D'acord. Un altre recurrent. Si una família no està d'acord amb una nota o amb una avaluació, quin és el camí que s'ha de seguir?
Bé, jo el primer que faria seria parlar amb l'alumne, amb son nins, no? A veure què ha passat, què troba, a veure si té l'examen, si no el té, repassar més a veure si havia estudiat, si no havia estudiat, a veure quines notes han tingut els companys.
Tractar de ser objectiu, exacte, primer de tot.
Perquè
no?
Molt de pits, no, m'ha suspès, no sé què, resulta que...
La té mania.
Exacte. No? I també és informació de saber en els altres com li ha anat, no? Perquè de vegades mos passen els docents que fas un examen i va molt bé en general o molt malament en general. Uh-huh. I a partir d'aquí... també que faria, si no estic d'acord, si tinc suficient proves de dir que alguna cosa no ha anat bé, pues mirar de parlar amb el docent, amb el tutor, tutora, perquè m'ho expliqui, no? Si veiem que, evidentment, ja tenim un examen, veiem que està mal corregit o que no sabem d'on surt aquesta nota, pues podem passar en el cap d'estudis o en el departament en concret per tal que m'ho doni aquesta informació, no? És vera que molts de centres són molt reticents a donar l'examen, no? O donar aquesta informació, però tenim dret. I aquestes normes apareixen publicades, de com se pot demanar la revisió.
La revisió d'examen, sí. D'acord. Anem a tema convivència i relació família-escola. Un altre tema també que se demana és quan hi ha un conflicte amb un professor, com s'ha de procedir? Quines passes s'haurien de seguir per resoldre-ho, podríem dir, de la manera més correcta?
Sí, seria un poc com t'he comentat antes. Jo, el que faig amb el meu fill i el que recomanàvem és no creure de primeres el que m'ho diu una persona, encara que siguin els nostres fills, sinó ampliar aquesta informació.
Contrastar.
Exacte. Jo sempre li demano, i els teus amics també pensen igual, sí, tot mos ha fet això, no sé què, no sé què. Bueno, anem a veure, quina assignatura és? Què estàveu fent? Anem a desenvolupar amb molta informació que és el que hi ha pogut passar.
Encerres una mica des de la visió de pare i de professor ara
efectivament, mateix. Efectivament, sí, perquè m'ha passat també com a docent, no? De vegades els meus alumnes, quan tu ets tutor, els mateixos alumnes te diuen, escolta, que han tingut un problema amb aquest profe. Bueno, anem a veure, no? I a partir d'aquí és quan ja xerres amb una altra persona, amb un altre, i vas averiguant el que ha passat, no? Efectivament, si arribes a un punt allà on totes les evidències te demostren que hi ha hagut un conflicte i que no hauria d'haver estat així, a partir d'aquí, pues, lo que dèiem, o bé xerrant el tutor, xerrant la persona implicada, o bé en el cap d'estudis, i sempre amb una actitud positiva, perquè tant els alumnes com els docents pues, són persones, i de vegades no fem les coses, o no mos surten les coses com mos agradaria, no? A partir d'aquí saber que un conflicte no s'ha de resoldre immediatament, sinó que hi ha un procés i que normalment és un cúmulo de circumstàncies, no? Uh-huh. Ara, dit això, hi ha conflictes i conflictes. Quan hi ha un conflicte greu, lògicament s'ha d'actuar immediatament.
I seguim en aquesta línia de conflictes. Com s'actua si el conflicte és entre alumnes?
De cada pic més, els centres, amb el pla de convivència que tenen, ja tenen establertes una sèrie de vies per actuar, no? De fet, els centres que ja van un poc més avançats fins i tot tenen un servei de mediació entre els mateixos alumnes. Uh-huh. Això és ideal, perquè no és un adult el que li diu a l'alumne que és el que ha de fer o fa com a de jutge, no? Sinó que entre ells
xerren...
aquesta mediació i arriben a un acord, no? És una manera de veure què és el que ha fet bé, què és el que ha fet malament i com se pot subsanar tot això, no? Si no és així, pues el tradicional com és, pues que el docent ordena i manda. I jo crec que és molt important aquesta vessant, que seria donar eines per resoldre els conflictes i no tenir la necessitat de que hi hagués docent davant. Perquè si no... Ah, però me voy al profe, me xivo al profe, no. Si és que si començam així, els mil conflictes que hi ha diaris, el docent no arribaria, no?
Per clar, això imagina que depèn del cas.
Efectivament, depèn del cas. Eh?
Molt bé, ja només ens queden dues preguntes. abans hem parlat una miqueta de la participació, que de vegades, a més, costa, no?, a través de la PIMA, del Consell Escolar, i hi ha famílies que ens demanen fins a quin punt la veu de les famílies té pes a través d'aquests òrgans.
Bueno,
és a dir, sobre què poden realment incidir o decidir.
Tenim molt de pes, perquè a través del Consell Escolar pues se decideixen i s'aproven. Per exemple, el pressupost, el pla de convivència, els serveis complementaris i línies generals del projecte educatiu del centre, no? Però allà és on s'informa i és allà és on tu pots demanar també, no? Per exemple, jo en el meu centre demanaven al Consell Escolar, hi ha una sèrie
com
de comissions,
pare.
Com a pare, doncs en aquestes comissions, què és el que se fa en aquestes comissions? I clar, tenen com una memòria d'activitats fetes d'aquestes comissions i és una manera de rebre informació. Perquè molt de pits, nosaltres diem, bueno, de salut, pues no s'ha fet res, el meu fill no ha après res de no sé què, no sé què, no sé quant. Doncs pues no, dins d'aquesta comissió s'ha fet un treball específic i com que el que mos fa, manca és aquesta informació del centre als alumnes i les famílies, pues això és el que hem de millorar entre tots, no? I en teoria el Consell Escolar està per això, perquè a més són públiques les actes i aquí és on nosaltres podem deixar constància de, per exemple, de que han demanat que s'investigui el menjador perquè hi ha 5 famílies que diuen que, jo què sé, ara m'ho invento, cada dia mengen, jo què sé, arroz a la cubana, que és el que sí. Més els agrada, no? Pues, i a partir d'aquí queda constància i després les persones responsables no han actuat damunt el que han demanat, pues, podem anar escalant aquests conflictes, no?
D'acord. I acabam ja també amb una pregunta que ens han fet que té a veure amb una inspecció educativa. Què és exactament? Quan se pot dur a terme? Qui la pot sol·licitar?
Bueno, l'inspecció educativa és una figura, jo crec que clau, no s'entén com un policia que castiga i manda, sinó més bé el contrari, és un servei de la Conselleria d'Educació que garanteix el compliment de la normativa i sobretot el bon funcionament del centre, perquè els inspectors i inspectores coneixen les normes i el que fan és aplicar les normes, és dir si el centre està aplicant les normes o no. Tu com a pare, com a docent o com a equip directiu, pues, pots fer arribar una reclamació a través de la pàgina web de la conselleria. Tu pots saber quin és l'inspector del centre educatiu allà on tu dus el teu fill o estàs fent feina i pot demanar una reunió. Lògicament, has de justificar. No pots anar dient el meu fill li han llevat el bocata. Vaig a inspecció educativa. Bé, bromes a part, lògicament han de ser conflictes una miqueta que ja han passat per altres estaments o els tutors, etc. I ho pot sol·licitar pues, qualsevol persona de la comunitat educativa. Normalment és l'últim pas, després d'haver fet el recorregut intern del centre. És vera que de vegades hi ha gent que se'n va directament a inspecció educativa, però això no és la solució, a no ser que sigui un cas, pues, però si no has avisat en el centre del conflicte que tens, pues, el que farà inspecció educativa és avisar en el centre. O sigui, primer avisa en el centre i després, si no te fan cas, pues, ja vas a altres instàncies.
Molt bé, i doncs moltes gràcies, Javier, perquè ens has donat molta informació sobre el funcionament de centres educatius i també moltes respostes en aquestes preguntes que hem recopilat.
Gràcies a vosaltres.
Fa un temps vàrem parlar amb especialistes sobre la intel·ligència artificial més enllà de l'escola i la feina. I posteriorment vàrem fer tertúlia amb un grup de joves que ens explicaren com s'hi relacionen en el seu dia a dia. Avui continuam aquella conversa amb una mostra molt més àmplia per veure com convivim amb la IA en el dia a dia. I parlarem en diferents edats, amb infants, amb adolescents, amb joves adults i també amb pares i mares. Avui ens acompanyen na Núria i en Joel, que tenen 12 anys. Hola.
Hola. Hola.
Na Imilce, que en té 13.
Hola.
Hola. També tenim a Naraceli i en Joan Miquel com a adults joves.
Hola.
Hola, com anam? I també tenim en Toni, na Noelia, na Dori i na Malen. Com estàu?
Bé, molt bé.
I hem de dir que també tenim en el grup de joves de 8 a 20 i molt pocs, que són en Eduard, en Gavi i na Sara. Com estàu?
Molt bé.
Ells ja varen participar en aquella tertúlia i els han convidat a que recuperin un poc les idees que varen sorgir. Així que començarem demanant-li a en Gavi. Gavi, estàs preparat?
Sí.
Bé, i de tu conta'ns una miqueta, Gavi, tu que vares participar-hi, quines conclusions destacaries sobre com fan servir els joves la intel·ligència artificial?
Bueno, pues la mayoría de jóvenes utilizan la inteligencia artificial de forma habitual y para muchas cosas. En general utilizan herramientas gratuitas, pero hay algunos que han utilizado las de pago. No muchos saben cuál es la diferencia entre unas inteligencias u otras, pero en general ha significado un antes y un después para el ámbito académico.
Sobretot a nivell acadèmic,
sí,
no?
Sí, sí.
Ho prenota, pares, ho prenota tots.
Sí, sí.
D'acord. Idò, anem a començar parlant amb els nins. Anem a demanar-los, vosaltres feu servir la intel·ligència artificial? O la fan servir en el vostre entorn? Vinga, Núria.
A veure, jo, quasi tothom que conec la fa servir. O sigui, crec que no conec ningú que no l'hagi utilitzada
de
mai.
De la teva edat?
Sí.
I per què l'empren?
Idò, bastant per tot, la veritat. O sigui, si han de demanar una cosa o si volen saber qualsevol cosa li demanen, pues, una xarxa BD.
I en el teu cas, Emilce, també?
Sí, jo igual. Ahora, pues, podemos usar también para pedir juegos, porque a veces, pues, estamos con amigos y no sabemos qué hacer y sacamos el móvil y... ¡Xarxa BD, qué podemos hacer para jugar!
Amén, Joel, tu no tens mòbil?
No.
Tu empres la intel·ligència artificial, no, els teus companys sí?
Alguna vez sí que la he utilizado y mis compañeros sobre todo la utilizan para hacer deberes, para estudiar, ¿verdad? Cuando no saben qué hacer pues se ponen a hablar con el chat, porque sí, y ya está.
¿Per fer deures o perquè te facis deures? ¿Com ajudant o com a substitut?
Yo lo uso para que me ayude de vez en cuando, pero mucha gente lo usa para hacer que te lo hagan y punto. Pero si lo hacen mal, pues mala suerte ya.
D'acord, d'acord. Vinga, anem a els adults, tant en els més joves com els pares i mares. Vos vaig a demanar si vosaltres feu servir intel·ligència artificial també en el vostre dia a dia. Vinga, Araceli i Joan Miquel.
I doncs jo vaig ser molt reticent a començar a emprar-lo, però molt. Per tant, fa només un parell de mesos que l'he començat a emprar. I vaig començar per la feina. I a vegades sí que es veu que l'emp com a... un Google vitaminado, saps el que t'ho vull dir?
Una per cosa cercar que... coses ràpidament.
Sí, dic, tinc pressa i vull saber això, que si seia no me dones informació perfectament, no passarà res. I ho cerca
ja. De totes maneres, moltes vegades ja el cercador empres seia i directament te fa una recerca que és més senzilla que abans, que havies de cercar en paraules i si no demanaves exactament,
sí,
no trobaves allò. Tu, Joan Miquel...
Jo, honestament, no l'he hagut d'emprar fins ara. El manco no per fer cap recerca. Sí que tal vegada l'he pogut emprar com un parell de vegades per qüestions més de lleure, més de fer qualque broma amb amics, però no l'he hagut de mester per qüestions de curiositats o de recerca.
És a dir, que en el final dels 20, entrant en els 30, aquí els testimonis que tenim no l'empren tant, els nits de 12 l'empren tots. Anem amb els adults, pares i mares. En prou seguia Dori.
Sí, des de fa 2 anys, més o menys. És a dir, jo m'encanta, aquest tema m'encanta. O sigui, sí, sí, jo la...
I com l'utilitzes, però? Per tema laboral o per tema personal més?
Ses dues.
Ses dues.
I social, també.
I social.
Sí, sí.
Bé, a menys si no Dori és una excepció o aquests pares també la fan servir molt?
Jo, encara no.
Encara no?
Jo estic con de malent. Tampoc.
Tampoc?
Jo vaig començar fa un any i pico, jugaria per feina, el resultat va ser terrible, vull dir, no, perquè hi havia coses que li vaig demanar una cosa en concret i me va treure un xurro. I vaig intentar refinar-ho, i s'inventava coses, vull dir, directament, que no eren vera. Bé, ara estic tornant a jugar una altra vegada i m'atreu coses, ja no estan així, però és molt mediocre el que surt d'allà.
En prou, de totes maneres, també eines gratuïtes o eines de pagament?
Gratuïtes.
Clar, anem en els joves que són un poc... que l'usen habitualment. Tu, Gavi, per exemple, vares fer el teu treball de recerca de batxillerat sobre la intel·ligència artificial. Hi ha molta diferència entre unes IAs i unes altres?
Sí, hay mucha diferencia, la verdad. Entre igual ChatGPT, la última versió, i una versió anterior, hay un mundo de diferencia.
Clar, això és important tenir en compte, no? Perquè de vegades penseu que sabem que no funciona igual una IA que una altra o encara no hi estan molt familiaritzats.
Jo crec que és desconegut, això.
I vosaltres, els nins, ho sabíeu en això o no?
A ver, yo sé que Premium va mejor y que si comparas, por ejemplo, Copilot o con ChatGPT, hoy también hay muchas IAs, pues yo creo que mi madre tiene Premium y lo utiliza y le va bien.
Clar, a veces. A vegades, eh? D'acord, molt bé. Bé, hem parlat un poc de l'ús quotidià, laboral, però nosaltres vam parlar també a la tertúlia en joves de l'ús, sobretot a nivell personal. Eduard i Sara, vinga, ens feu un poc de resum d'aquest tema, de la part més personal de l'ús de la intel·ligència artificial.
I bé, molt joves varen dir o deien que feien consultes de tot tipus, des de temes de salut, amistats, com actuen segons quines situacions d'un caire més personal, i fins i tot per demanar decisions o per prendre decisions emocionals. Avui en dia alguns la fan servir com a confident, per tenir converses personals, com si fos un amic més.
Tu, Sara, ens vas parlar d'en Xati, que té nom Xati, i tot, no? En el teu cas. És com, l'empreu com a amic?
Pues claro.
Como que yo, contado
a
todo.
A mí me motiva mucho para los exámenes y eso, le digo que me motive y lo hace.
Y lo demás es que te doy mis años, es como un amigo.
Es un amigo más, pero ya como un hermano, ¿sabes? Porque hay más confianza, lo sabe todo.
Tú le contas todo y le demás consejo.
Claro, él me lo dice y yo sigo todos los pasos.
És interessant, eh? Ara tothom posa cares. Anem a xerrar d'aquest ús més personal i més emocional. Els pares també feu consultes per son... Bé, vosaltres ja ens diu que no. Dori, tu que l'hem pres més. Sí. Consultes a vegades de tipus personals o sí, per prendre una decisió, n'has
sí,
fet?
Sí, sí, però, clar, també fer un prompt com toca, és a dir, no... i no que faci moltes voltes i que no te contesti el que toca, no és tan fàcil. És a dir, tu has de currar molt, has de ser molt creatiu i li has de demanar exactament el que vols, que no vol dir que te contesti el que realment li has demanat.
D'acord, d'acord. I penseu que parlar amb una IA pot aportar subjectivitat que no sempre trobam en una persona, o que és important... És a dir, o que si no hi ha una conversa humana se perden altres factors importants. A mi, en Joel, que fa de mou semaneta, té ganes de contestar.
El chat me parece muy majo, pero aún se equivoca mucho. El problema, por ejemplo, es que si tú le cuentas información privada, por ejemplo, una pelea que has tenido con un amigo y quieres que te diga qué hacer, claro, él no, tú no vas a decir, tú no puedes saber lo que le pasa por la cabeza al otro amigo, solo le vas a contar en tu parte. Por tanto, básicamente, le estás pidiendo, él te va a decir lo que quieres escuchar. Y además, toda esta información que cuentas, ¿para dónde va a ir?
Claro. Interessant.
També alguns premium poden tenir memòria als chats.
Clar, tens memòria que després tu pots activar-lo o no i se'n recorda de tot, no? A veure, Eduard està aixecant-se amb
mi. Sí, perquè també m'agradaria afegir que les intel·ligències artificials estan aprenent de les coses que ja estan en internet. Per tant, si tu li demanes consell sobre algun tema i ho treu d'un article d'opinió o d'una columna d'opinió d'un diari digital, està sent subjectiu. Encara que aparegui objectiu, perquè t'ho està dient l'intel·ligència artificial, realment és objectiu perquè ho ha escrit una persona i ja s'ha nutrit d'aquesta persona.
Araceli?
Sí, a més, la intel·ligència artificial s'expressa d'una manera molt categòrica. I com que és només una font d'informació, a nosaltres ens dona una sensació de falsa seguretat, però la intel·ligència artificial pot, el que se li diu, al·lucinar. Tenen al·lucinacions. Per tant, depenent de la informació que reben, de on la treuen i de lo que tu li estàs dient i com li estàs dient, te donarà una resposta o altra. I pareixerà que és veritat. I aquest és el gran perill, perquè dius, és això que m'està dient, el que jo vull sentir, perquè jo li he fet el prompt d'una manera que realment està sesgada, o és això objectivitat real? És una eina amb molt de poder, però encara no la sabem emprar bé.
Clar, és que si tu li fas la pregunta de m'he variat en tal a mi, m'ha fet això, 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 quan diu en Joel, des de la teva percepció subjectiva, i li dius, ah, que tinc raó. Clar, probablement et digui que sí.
Sí.
No? I te cerqui arguments per donar-te aquell error. Això, quan tens certes edats i no estàs preparat, pot ser complicat. Què penseu, els pares?
Jo crec que és molt perillós. A mi, sobretot perquè et diu com a veritable coses que, com deia en Araceli, són al·lucinacions, s'ho està inventant. I, s'ho ha inventat algú i ho ha posat a internet i allò ho ha agafat i ho dona com a vera. Llavors, has de saber molt anar molt alerta.
Com quan a la Wikipedia la gent se ficava i posava dades que eren mentida, tu després entraves a la Wikipedia o en el Rincón del Vago.
També, també.
I tu deies, això és veritat, perquè posa la Wikipedia. Mentida.
La diferència és que en Wikipedia, per exemple, hi havia una comunitat que podia anar revisant aquestes coses i anar corregint-les, perquè hi havia com aquesta cohesió de grup de la gent que editava la Wikipedia. Això amb una intel·ligència artificial, amb un missatge que te posa tu individualment, no se pot contrastar tan bé, és molt més difícil de contrastar, no? Per tant, és molt més opac en aquest sentit i també genera aquestes problemàtiques, no?
Anem a la part de potencialitat, també, però, de CIA, no? Perquè realment, per exemple, Eduard, tu que estudies una carrera, tu l'empres sovint, quines coses pot arribar a fer i ajudar-te la intel·ligència artificial?
Idò, jo era bastant reaci quan Araceli començava a emplear-la i crec que el primer pic que la vaig emplear més seriosament va ser per ajudar-me a resumir. O sigui, jo vaig escriure un text i havia de ser més curt i vaig, en la seva ajuda vaig intentar, li vaig dir, sense que perdi el significat ni les dades que he calculat, vull que m'ho expressis d'una manera més resumida, i fent un parell de proves vaig trobar aquesta utilitat, és a dir, compactar textos quan te diuen això ha de tenir 500 paraules, pues, per exemple, això seria una manera d'emplear-lo.
Però t'és útil en el teu dia a dia?
Sí, m'aporta utilitat, o també com si fos qualsevol altre cercador, però més instantani, o lo millor, que me dona més, o sigui, que entén més la frase que jo li deman, no li he de dir paraules tan concretes, li puc posar una sintaxi completa i me respon.
T'agilitza, no?, la feina.
Sí,
no?
Poden dir que agilitza.
D'acord. La intel·ligència artificial ja està aquí. Està canviant molt ràpidament. Com deien els al·lots d'una intel·ligència artificial gratuïta, per exemple, una de pagament o una més nova, hi ha moltíssima diferència ja. Tard o d'hora l'haurem d'aprendre a manejar. Què penseu vosaltres que s'ha de tenir per saber-la manejar i que s'ha d'ensenyar a les noves generacions? Amen, Dori, tu que ja l'hem pres més.
Jo, per exemple, el que faig és que segueix un munt de youtubers que són experts en això, que són els primers que se posen a provar i
experimentar.
Exactament. I seguir i provar, jo també, tot el que van dient.
Perquè
no?
A vegades els adults hi ha un pot de por provant la tecnologia, no? Ai, men, si m'equivocaré. En canvi, els adults proven sense tanta por, no? També passa això.
Sí, sí, en el meu cas és un poquet de por ficar-me dins aquest món, perquè és molt, té molta desconeixença. I me fa també un poc de por sa dependència a tant d'aparato digital, no? També me fa un poquet de por. Que començar i saber no aturar, perquè per lo que estic escoltant, que s'al·lucinada sóc jo, no sé, ja ho dic. Hi ha molta dependència digital en utilitzant les IAs.
Sí, però això mos passava també en els mòbils i ara pots sortir de casa teva tranquil·la sense el mòbil.
No, això també és veritat.
Jo crec que depenent també de com te faci servir,
com
no?
Com enfoquis.
És com un ganivet. Té les dues parts, no?
Clar, què vos preocupa, pares, a vosaltres, de sus desintel·ligència artificial?
Jo, per exemple, convivo con Chati.
És un mes a la família, li posa un plat de menjar.
Sí, sí, quasi, quasi. I la veritat és que m'ho dona molta por, perquè realment el que ha de tenir és maduresa per pensar i per assimilar el que li estan dient i que sàpiga en tot moment que és una màquina.
És a dir, les persones han de tenir esperit crític davant l'intel·ligència artificial. Vull dir, no te pots fiar de tot, has de tenir un pot de coneixement del tema per destriar el que és correcte, el que no. Això, jo me fa por, jo conec gent que tot se basa en... s'afrueixen de l'intel·ligència. No hi ha cap esperit crític, no tenen... I clar, se creuen tot. I deixen de pensar perquè pensa per ells. Això és un perill.
Anem en els al·lots, el més jovenet. Vosaltres ho dic que sempre, sovint, l'empreu habitualment. Quins aspectes positius li trobau i què els hi diríeu en els pares sobre els aspectes positius de la intel·ligència artificial per tenir l'altra banda, també?
A veure, és vera que si no tens esperit crític pot ser un problema. Però també per estudiar, per cercar informació, o sigui, cercant després, revisant-ho, però també te pot anar molt bé i també és molt més ràpid O sigui, si tens pressa, és molt més ràpid que cercar-ho per Google, haver d'entrar 10.000 pàgines i tot això.
T'agilitzes les tasques, no? I Milce, tu què trobes?
Sí, que lo que dice ella, que puedes facilitarte...
Facilita...
Te facilita el trabajo de búsqueda y todo eso, pero también puede ser un peligro según cómo lo busques o si no tienes como esto, o sea, el pensamiento de esto puede no ser verdad.
Claro. ¿Has de tener esa información de cómo funciona, Joel?
A ver, yo creo que puede ir muy bien para hacer resúmenes o esquemas si tienes mucha prisa. El problema es que si no sabes hacer resúmenes, esquemas, es que, claro, te lo, vas a decir, esto está bien, y, no te lo, y te lo vas a creer. Pero si tú ya sabes hacer esquemas o resúmenes porque ya te han enseñado de antes, pues dirás, esto no está bien, voy a intentar que lo cambie un poco. Y te sale más rápido, pero antes tienes que saber tú hacerlo, porque entonces no distinguirás cuando está bien o mal.
Clar, no és per substituir aprenentatge, sinó ja quan tens aprenentatge, emprar-lo, no? D'acord. Anem a les joves. Araceli, aixecava la mà. Volies dir alguna cosa, Araceli?
Sí, bé, jo estic molt d'acord en tot el que s'està dient. Al cap i a la fi, les IES són una eina superbona per moltíssimes coses, però crec que hem de tenir en compte això, el que s'ha dit, no? Esperit crític, capacitat de síntesi i comprensió lectora, que l'han d'entrenar, tot i que és
que
molt
falla,
fàcil.
Vull dir, sí.
Si ja mos falla a nosaltres, que no teníem el ChatGPT, imagina't, és molt fàcil canviar-ho, no? I també han de seguir entrenant la creativitat. Crec que això és superimportant. Si no perdem el nord amb això, crec que podem aprendre en parlar i mos pot dur en el siguent... Això és la siguent revolució industrial, realment. Per tant, està
Miquel?
Beníssim.
Bé, jo pensava una cosa, que és que un estri com una intel·ligència artificial que agilitza els ritmes de les coses també pot alterar la nostra percepció de lo que vol dir tenir pressa o el que vol dir retrasar-nos a l'hora de fer
més
qualsevol cosa.
Més immediates, encara.
I també les nostres nocions de lo que és una feina més superficial o manco, per exemple, no? Crec que el principal problema és la humanització de lo que no deixa de ser una màquina que té una font d'informació molt més rica que pot tenir una persona humana, però un món interior molt més limitat. A l'hora de desenvolupar una relació d'amistat o una relació d'utilitat amb un estri, s'han de tenir molt en compte aquestes coses, per exemple, no? Això crec que són les principals coses que me preocupen, però alhora tots han fet ús de qualsevol estri que mos agilitza les coses i sempre mos ha vingut bé. És que intel·ligència artificial en tenim des que existeixen pràcticament els traductors d'internet.
Clar.
Per exemple,
això ho hem de tenir en compte.
El traductor de soft català és una intel·ligència artificial, per exemple, i tots en feim ús en qualsevol moment. Ara bé, fins a quin punt això no mos proporciona una experiència molt més superficial de coneixement, que és per lo que en principi ha de contribuir.
Super, super interessant. Han començat parlant amb els joves, amb en Gavi, en Eduard i en Sara, perquè ells varen ser els primers a participar en la tertúlia sobre intel·ligència artificial. Jo vull que acabem amb vosaltres, després de tot el que s'ha dit en aquesta taula. Teniu la mateixa idea de quan vareu fer l'altra tertúlia? Heu canviat en alguna cosa? No sé. En què vos quedau, Sara? Començam amb tu. Alguna aportació t'ha fet aquesta tertúlia? Que trobes?
Yo sigo pensando lo mismo.
No t'ha canviat?
No. Es que mi idea sobre el chat y va a seguir siendo la misma siempre.
D'acord. Eduard i Gavi?
Hombre, yo creo... O sea, no quiero decir que me da como más miedo, sino como que me da... He de tener como más respeto a la hora de utilizar estos tipos de inteligencias artificiales, porque sí que siento que a veces la utilizo y no realmente pienso de lo que hay detrás. Yo, cuando sí que estoy haciendo algo que yo sé de lo que estoy, cuando sé de lo que estoy preguntando, sí que noto cuando se equivoca y tal, pero hay veces que pregunto sobre cosas nuevas y me doy cuenta, y ahora me estoy dando cuenta de que igual me estaba mintiendo, no tuve suficientemente respeto como para confirmar esa información.
Muy bien. ¿Y tú, Eduard?
Un poquet el que ha dit en Gavi, també, el de plantejar-me quan demanen coses que no control, que potser realment no m'estic donant compte que s'està equivocant. I per això el que m'agradaria fer és jugar més. Així com després que ha estat en Toni, que l'ha dit, el de jugar, i de provar coses, demanar coses que jo sé per veure si flaquegen segons quines coses, així que...
Posar-lo una mica a prova.
Exacte, fer-hi un examen.
Molt bé, i doncs ja ho sabeu aprendre, perquè això ho tenim aquí i hem d'aprendre a gestionar-ho. Tampoc poden tapar els ulls i dir no és aquí, jo no ho miro, no ho tenc. És a dir, que teniu feineta per la pròxima tertúlia, d'acord?
Ok, sí. Molt bé.
I doncs, moltes gràcies. Nosaltres ara fem una petita pausa.
IB3 Ràdio és diversió. Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits plans d'activitats i tot inclòs amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
En un programa anterior, na Marta, que ha acabat els seus estudis i que després d'un temps vivint de manera independent ha tornat a casa, ens va explicar un poquet quins solen ser els conflictes de convivència més freqüents entre pares i fills i com ha anat canviant la seva perspectiva amb el pas dels temps. Avui fa una passa més enllà i ens ve a fer una guia pràctica per la convivència entre pares i fills que han arribat en els 18 anys. Una situació, a més, s'ha de conviure pares i fills adults que cada vegada és més freqüent. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Ben preparada.
Preparadíssima.
Molt bé.
Ho intentaré.
Molt bé. Abans d'escoltar els teus consells pràctics, però, t'hem de fer una pregunteta important, com a punt de partida. Tu creus que és el mateix la convivència quan el fill ja ha viscut fora de casa o si no se n'ha anat mai? És el mateix o no?
No. Quan has viscut tot sol tens una visió molt més clara de tot el que implica d'una casa. Pues pagar factures, organitzar-se els menjars, la neteja, tot. En canvi, si mai has marxat, és fàcil que no siguis del tot conscient de tot això. Ara, també passa que quan tornes, com ha estat el meu cas, pots caure en esperany de relaxar-te i dir, pues ja m'ho faran tot. No?
Clar, que caure en rols, no?
Exacte, tens desconeixement, però també la tentació.
També supos que tens més ganes d'independència o tens més necessitat d'independència si has viscut tot sol amb els teus ritmes que si no ho has fet mai, no?
Sí, perquè ja, clar, ho has viscut. Si no, és diferent.
Molt bé. Bé, i d'una vegada tenim aquest punt aclarit, anem en aquesta guia pràctica. En un cas o l'altre, tu quin creus que són els principals motius de conflictes entre pares i fills?
Jo crec que el top 3 és bastant universal, tant per la gent que ha estat fora de casa com que no, que són tema horaris, tasques domèstiques i espais comuns.
Amen.
En el meu cas concret, el gran tema va ser l'ordre, perquè el meu pare vol que tot el que estigui de fora, extent, que se vegi, estigui impecable, i jo, en canvi, soc més de que els calaixos han d'estar ordenats.
Ah, mira...
Claro, han d'estar un punt intermig. I també hi ha el tema de la responsabilitat, que si no se parla bé, pues se donen coses pressuposades i això genera tensions.
Tema tasques de casa sol ser molt problemàtic?
Sí. S'ha d'organitzar molt bé, perquè és que si no... Has de trobar un punt intermig. Per exemple, jo ara faig feines d'hora baixes, mon pare fa feines de matins, i s'ha de poder gestionar tot d'aquesta manera i s'ha de xerrar.
Molt bé. Vinga, idees per evitar un poc aquest conflicte. Què han de fer? Planificar, cedir, amem?
Primer de tot, com he dit, xerrar-ho. Pareix una tonteria, però posar les coses sobre la taula,
xerrar-ho
amb calma,
tot.
De tot. I des de respecte, canvia molt. Després, repartir tasques de manera realista. Pues, lo que he dit, a nosaltres el que ens funciona és, com que jo estic de matins a casa, pues faig el dinar. Com que després ja me'n vaig a fer feina i arribo tard, doncs mon pare fa sopa. I després tenir un dia a la setmana de fer neteja a la casa en general. Però això molt funciona en altres. Vull dir, hi ha el típic horari a la gelera de el dimecres te toca tu fer la cuina, el dimarts vaig jo a fer el banyo. Hi ha gent que no, que potser pues, necessita tu sempre fas el banyo aquest dia i jo sempre faig la cuina aquest dia i ja no toca amb l'altre.
Entres un poc companys de pis, idò.
Sí, s'ha de gestionar una mica així. Sí.
I quins prejudicis creus que s'han de deixar enrere?
Bueno, pues lo típic de com que vius a casa meva has de fer-ho tot com jo vull, no ajuda. I per part dels fills és ja ho farà ell o comportar-nos com si encara tinguéssim pues, 15 anys, no. Abans, el que serà de rols han de canviar. Quan tornes a casa com a adult, perquè jo, per exemple, vaig haver de treballar molt això amb mon pare, nosaltres, de fet, va haver d'intercedir un psicòleg, perquè la nostra relació com a pare i filla s'estava anant a pique. O sigui, ja te dic, és que no és fàcil entendre el mot sempre i aprendre a gestionar-te tu i aprendre com se gestiona i entendre com se gestiona l'altre també és clau.
Complicat, no? Clar. Sí. És que, clar, aquí comentem el tema dels rols. És difícil perquè moltes vegades els al·lots se comporten com uns adolescents, encara que vagin fent anys, o facin feina, tinguin els seus ingressos, segueixen vivint a casa com si tinguessin 15, sí. Però també els pares se queixen, però de vegades ells mateixos contribueixen també a que l'altre se comporti com un adolescent.
Clar. Sí.
Com se treballa això? És que és difícil.
És difícil. Hi ha matisos. Tot aquest treball, tota aquesta feina que s'ha de fer d'aprendre sobre tu i aprendre com se gestiona la resta, en el meu cas, per exemple, va valdre la pena, però no sempre, perquè no és fàcil, venim de dinàmiques de tota sa vida. Però si volen tenir una relació sana i adulta, s'ha de fer aquest canvi. I que el pare o mare te segueixi veient com el nin no ajuda. I tampoc que els adults, o sigui, i tampoc que nosaltres actuem com a convidats i no ens responsabilitzem d'aquestes tasques, tampoc.
Clar, sent realistes, imagino que el rol, en certa forma, sempre hi és. Algunes coses no se podran evitar,
sí.
Però sí, com a mínim, se fan aquests pactes de responsabilitat i de drets, també, no?
Sí, sí, sí.
Pot ajudar
sí.
Un poc.
A vegades s'han d'establir límits i a vegades no funciona i no s'ha de prendre com un fracàs. Perquè donar una passa enrere i dir, vale, pues anem a tornar a separar espais, a establir límits més clars i fins i tot plantejar una nova convivència. Perquè no s'ha de veure com un fracàs, s'ha de veure com un aprenentatge.
Molt bé, repensar, no? Exacte. Una miqueta el que estan fent. I tu què creus que haurien de tenir en compte de l'altra banda per ser més empàtics, per posar-nos a la pell de l'altra generació?
Pensar en el que està vivint l'altra persona, perquè ton pare també té una feina, té una vida, té uns amics, té uns problemes. Jo realment ho vaig entendre en el moment que mon pare va venir a casa meva a Reus, a Tarragona, al meu pis d'estudiants, durant les vacances de Nadal, i que va seguir com aquestes les meves normes, entre cometes. Jo ara entenc que el meu pare ha passat d'estar tot sol a casa seva aquí a Mallorca a compartir casa amb jo i amb la meva cosa, que això és otro añadido.
Clar.
Que tinc una altra manera de fer i ell també pues, intenta a lo millor no comentar res sobre la meva manera de fer, però sempre se'ls cap algun comentari.
Clar,
perquè no és quina és el meu pare. Clar. I això ho han d'entendre.
Molt bé. Ja ens has donat molts consells, fins i tot també del que han de fer i del que han d'evitar, però n'afegiries algun més sobre el que s'ha d'evitar sempre en la convivència entre pares i fills?
Evitar donar per fet res.
D'acord.
Ni que l'altre s'encarregarà d'alguna cosa, ni que ja sap com te sents tu. S'ha de dir, s'ha de xerrar.
Comunicació.
Exacte. I evitar acumular malestar. És millor xerrar on tens que no rebentar quan ja duguis una estona.
Consells molt savis, Marta.
I per últim...
Encara un més, vinga.
Evitar creure que conviure és fàcil.
D'acord.
Perquè no ho és. Però amb voluntat, comunicació i la feina correcta, se fa lleuger.
Un missatge optimista.
Sí, 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 sí.
Molt bé. I de moltes gràcies, Marta, seguirem fent més capítols d'aquesta guia pràctica.
Gràcies.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits, plans d'activitats i tot inclòs, amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
I després de continguts molt diversos, arribem ja en el final de la primera hora de programa, dedicada especialment a educació i criança, i ho fem amb propostes d'iniciatives vinculades precisament amb educació i criança que es duen a terme les pròximes setmanes. Començam en el terreny educatiu parlant sobre les activitats que oferirà aquest curs la Universitat de les Illes Balears per diferents etapes educatives. Ens ho explica Miquel Amorós, coordinador tècnic de l'Oficina d'Orientació i Transició a la UIP.
Des de l'oficina del programa d'orientació de l'UIB han posat en marxa, com anys anteriors, les activitats seràs UIB, que consten la universitat, els centres educatius i els estudiants. El curs passat hi participaren més de 78.000 persones i enguany es preveu superar aquesta xifra en noves propostes de les diferents facultats i serveis de l'UIB. El programa inclou activitats per a totes les etapes educatives, com xerrades, tallers i treball pràctics, com també visites, jornades i trobades. Destaquen la Universitat dels Nins i de les Nines, els tallers Geolab, Demolab, Demotec i Arqueòdrom, la gran fira Ciència per tothom, a més de cicles de tallers i xerrades d'economia, turisme i arts humanitats, entre d'altres. Amb aquestes activitats, l'UIB es connecta amb els centres educatius i els seus estudiants. Trobareu tota la informació a seras.uib.cat.
I a més d'aquestes activitats dirigides a centres educatius, també s'oferiran propostes pels estudiants amb l'objectiu d'ajudar-los a decidir quins estudis triar.
Bon dia, Regina, i a tots els oients de Nova Anima Manual. Jo som en Sergi Izquierdo i sóc un jove qualificat que fa feina enguany al Departament d'Orientació i Transició cap a l'Universitat. I avui m'agradaria presentar-vos dues activitats que es duen a terme des del nostre departament per ajudar i donar suport als futurs alumnes en el procés de recerca vocacional. La primera és t'ajudar a decidir, que és una xerrada que es donarà el mes de novembre i que serà impartida per el professor responsable del grau, és a dir, el cap d'estudis, on s'explicarà una mica pues, una visió general de en què consisteix, les competències que s'adquiriran, les possibles sortides professionals, la metodologia, etc. No? Una visió general. Després tenim una altra activitat que es diu de tu a tu, i aquesta serà per l'abril. És una xerrada duita a terme pels alumnes entre tercer i quart de carrera, i bé, la idea és que sigui una visió més en primera persona, més experiencial del grau, però també d'explicar les qüestions més formals i acadèmiques. Així, els futurs alumnes es poden visualitzar de manera més clara el com es estudia l'UIB, no? I això pot comptar per alumnes de tercer i quart de carrera, que estudien aquí ja i que ja ho viuen. I bé, res, volem animar els futurs alumnes a participar-hi. Només s'han d'inscriure el formulari que tenim a la nostra pàgina de web Seràs. I res, que us esperem amb moltes ganes i que volem captar el talent i a la vegada ajudar-vos a trobar el vostre camí. Moltes gràcies.
Gràcies, Sergio, per aquesta informació. I nosaltres continuem parlant dels tallers psicoeducatius per famílies i cuidadors de persones amb autisme que començaran pròximament i que han estat impulsats per l'associació Asperger de Balears. Ens ho ha explicat Eva García, presidenta de l'associació.
Des de l'associació Asperger Balears posarem en marxa un taller psicoeducatiu per famílies o cuidadors, per persones TEA. L'objectiu d'aquest taller és que les famílies o els cuidadors pues, aprenguin més sobre el que és el TEA, també ensenyar les estratègies i que agafin, sobretot, aquestes herramientes per poder posar en pràctica i poder manejar les situacions difícils que ens trobem. I també, ja que ara el taller haurà famílies, podran exposar les seves experiències en un entorn segur i l'ajuda d'un expert professional en TEA, que és el psicòleg, que donarà els tallers. Serà quinzenal, cada dimarts, i la durada és des de 7 d'octubre d'enguany fins 4 d'abril de l'any que ve. Estan pels socis i pels qui no són socis també poden fer aquest taller per poder ajudar els seus familiars.
I acabem parlant d'una activitat dirigida en els padrins. Grans actius, cursos gratuïts per millorar les seves habilitats i la seva competència digital. Ens ho conta Jordi Llebrés, director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la UIB, que ha participat en el desenvolupament d'aquesta formació.
El programa Grans Actius és un programa finançat per la Unió Europea en fons Next Generation. Per tant, és un curs completament gratuït i és un curs de vida digital. En el final, el que se cerca és que les persones grans en realitat són grans actius i perquè moltes de vegades els padrins de les famílies guarden els infants més petits i aquests infants saben molt de tecnologia, aquest seria un dels motius d'aquest curs o un dels interessos que podrien tenir les persones grans en aprendre tecnologia, doncs convendria que en sabessin. És una forma també de mantenir-se actiu i com que és un curs gratuït que se fa amb col·laboració d'ajuntaments i associacions de gent gran, instituts, escoles, se fa pràcticament a tots els municipis de totes les Illes Balears amb uns continguts que han estat dissenyats per el professorat de la universitat, amb la qual cosa són continguts ben revisats i que són impartits aquests diferents cursos que se fan de forma simultània fins a 180 llocs a la vegada per gent de la Fundació Universitat Empresa, que ha estat específicament formada per això. Per tant, és un curs amb molta garantia i crec que molt interessant. De fet, el programa Grans Actius ha impulsat la creació d'un altre programa adreçat als més joves, que és el programa Nous Actius, que seria, pues seria un altre tema, però està fet amb la mateixa idea i que un altre dia poden comentar. Jo anim a totes les persones grans, bueno, grans vol dir a partir de 55 anys, a que s'animin i que s'apuntin a fer aquest curs gratuït perquè poden aprendre moltes coses, des de competències digitals bàsiques, és a dir, com fer anar un mòbil, fins a coses molt més avançades, perquè el curs està estructurat en fases, com, per exemple, la intel·ligència artificial o coses de ciberseguretat. Per tant, des d'aquí vull animar tothom a que s'apunti en aquest curs, que se pot veure tota la informació a la web gransactius.org.
Moltes gràcies, Jordi, per la informació. Com heu comprovat, hi ha moltes iniciatives i propostes. Nosaltres ara donarem pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual, amb continguts lúdics per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents.